El caos a Rodalies continua, avui, per un problema informàtic. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui, nou capítol en el despropòsit en què s'ha convertit el servei de Rodalies els últims dies. Avui, en plena hora punta, al matí, una doble caiguda del control de trànsit centralitzat ha tornat a crear el caos, Joan Bota.
L'ordinador central des d'on es gestiona tota la xarxa s'ha penjat dues vegades seguides, de manera que en pocs minuts el servei s'ha reprès, s'ha suspès, s'ha tornat a reprendre, s'ha tornat a suspendre i ha arrencat una tercera vegada. A Televisió Espanyola, el ministre de Transports, Òscar Puente, no descarta cap hipòtesi.
Possible sabotatge, ciberataque, però en fi, jo tampoc quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada. No sabemos lo que ha sucedido.
Dimecres va ser la seguretat. Dijous, la plantada dels maquinistes. Divendres, els trens anaven buits perquè els usuaris no se n'acabaven de refiar. Dissabte, no n'hi havia d'haver, però en van circular. Diumenge, el servei es va suspendre tot el dia. I aquest matí, la foto és la que us estem explicant. Amb tot aquest panorama, com es presenta la tarda a Estació de Sants, Joan Garcia?
Complicada, molt complicada, perquè aquí tot és susceptible de canviar en qualsevol moment. El president de Renfe compareixerà d'aquí a mitja hora per actualitzar la situació. Ara mateix hem d'afegir un tall a la R11, que és la línia de Girona, entre Caldes de Malavella i Girona, perquè sembla que hi ha hagut un descalçament, cal veure'n l'abast. Els trens aquí passen fora d'horari i a l'AVE hi ha retards d'entre una hora i dues hores per limitacions de velocitat.
El problema Rodalies s'ha transformat ja també en una crisi política, la pitjor del que portem de mandat de Salvador Illa.
L'oposició demana la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en funcions de president, mentre Illa continua ingressat, ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions.
Barcelona, Albert Prat.
Avui l'entorn del president ha descartat la destitució de la consellera l'endemà que el principal aliat parlamentari, Esquerra Republicana, sortís a demanar-li que plegui. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret també tanca files amb Sílvia Paneque i demana aparcar aquest debat mentre no es resolgui el caos ferroviari.
No és el moment de parlar de dimissions, és el moment també de buscar solucions. Una vegada es garanteixi això, doncs passaran les coses que hagin de passar.
Per cert, fa pocs minuts hem sabut que també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats, en aquest cas l'11 de febrer. El despropòsit, però, en què s'ha convertit la mobilitat amb Renfe, afecta de retruc al trànsit per carretera. Quina és ara mateix la situació, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, doncs ara millor que a primera hora, perquè a primera hora fins i tot s'ha arribat a restringir l'accés a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat durant uns minuts perquè es drenés. Ara només tenim dos punts amb retenció. La principal incidència està a la P7, a Gelida, en sentit sud. Només hi ha un carril obert en el punt de l'accident del tren de l'R4. Hi ha més o menys uns 7 quilòmetres de retenció. I també a l'A2 cap a la C32, l'alternativa a la P7 per un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí. Per cert, que també tenim però algunes afectacions avui per neu, per exemple, al port de la Bonaigua, que està tancat per risc de llaus.
Afegim, per cert, com ho explicava Joan Garcia, que avui s'ha detectat aquest trencament de via, en aquest cas a la línia de l'AVE, entre el Cuber, a l'Alcamp i l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Anem cap allà, Jordi Barranca.
Bon dia, sí, aquesta notificació d'aquest trencament de via es va fer efectiu ahir a la nit. Un maquinista de Renfe va avisar, tècnics de DIF des d'aleshores hi estan treballant. Tot plegat obliga a limitar la velocitat de les línies d'alta velocitat a 80 km per hora i tot plegat està provocant retards de fins a dues hores en aquest servei.
I fora de la mobilitat estan passant més coses. Us les explicarem avui al Catalunya migdia.
Us parlarem, entre altres qüestions, de les protestes a Minneapolis als Estats Units pels abusos amb morts inclosos dels agents d'antimigració enviats per Donald Trump i del codi infart del protocol de resposta sanitària davant d'un atac de cor que ha salvat 2.600 vides en 7 anys.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribarem als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joan Laporta, el president del Barça, passa pel club de la mitjanit després que el Barça va tornar a ser líder de la Lliga.
El Barça va guanyar l'Oviedo per 3-0 en una nit amb protagonisme per Lamine i també per la intensa pluja que va deixar una de les imatges de la nit amb Laporta xop a la llotja. Sentirem algunes d'aquestes declaracions que va fer el club de la mitjanit. Avui a les 9, Girona-Getafe podria ser el debut de Ter Stegen a la porteria gironina i al Catalunya Migdia també sabrem com ha quedat el sorteig a la Copa CB de bàsquet que s'ha fet fa poca estona.
Ja hem explicat com tenim la circulació, però ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta tarda, demà, què ens espera? Perquè portem uns quants dies que hem d'estar molt pendents de vosaltres. A veure, què?
Sí, de fet, tenim 10 dies encara de pertorbacions. Aquesta autopista que entra per Portugal, per l'oest de la península, i que aniran transitant per casa nostra amb intermitències. No n'hi ha cap d'especialment activa. S'ha acabat el temporal de vent de les últimes 18 hores. Aquesta tarda descansen les pertorbacions, però demà, altre cop, força núvols, plogims, més precipitació al Pirineu Occidental, aquí cota de neu 1.800, baixant a 1.200, i vent de Garbí o Llebeig del sud-oest, que es torna a reforçar sense força de temporal.
Doncs haurem de tenir paciència per aquests 10 dies que ens has anunciat encara d'inestabilitat. Fins ara, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. El caos que hi ha a Rodalies des de la setmana passada s'ha complicat encara més aquest matí amb una nova incidència. Avui ha fallat dos cops el sistema informàtic del centre de control que hi ha a l'estació de França i això ha obligat a aturar el servei. La possibilitat que es tracti d'un sabotatge ha començat a circular entre els experts i responsables del sistema de Rodalies, Montse Poblet.
Sí, quan només feia mitja hora que els trens s'havien posat en marxa, Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, ha anunciat que el servei s'aturava perquè hi havia problemes al centre de control.
Centre de trànsit centralitzat que tenen a Estació de França i controla tot el servei de Rodalies ha patit un problema, una incidència, i el servei de Rodalies ara mateix es troba suspès.
A les 7 del matí s'ha pogut reprendre la circulació dels combois, però al cap d'uns 10 minuts, per segona vegada, el centre de control ha tornat a fallar i fins ben passats 7:45 no s'ha recuperat el servei. El CTC és l'equivalent a la torre de control d'un aeroport. És el lloc on es decideix quins trens passen, per quina via i en quin horari. Rep informació constant dels combois i respon als incidents que hi ha. Si falla, com ha passat aquest matí, tot cau en cadena. El fet que en tan poca estona hagi saltat dos cops ha alimentat la hipòtesi d'un possible sabotatge. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de DIF, Salvador Almenà, responia així quan li han preguntat pel tema.
No puc descartar qualsevol opció, perquè estem investigant-ho ara mateix. Evidentment, anem a continuar investigant amb els nostres informàtics, amb l'empresa que dona suport al nostre sistema de comandament del trànsit ferroviari.
A hores d'ara, ningú sap del cert la causa del que ha passat. Tot i això, el ministre de Transports, Òscar Puente, admet que el sabotatge és una de les hipòtesis amb què es treballa. Són declaracions a Televisió Espanyola.
És una de les hipòtesis de ciberataque, però en fi, jo tampoc quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido.
Els experts que hem consultat ens diuen que ara la xarxa de Rodalies és especialment vulnerable als sabotatges perquè la migració del sistema coincideix amb moltes reparacions d'urgència.
Bé, doncs les caigudes d'aquest matí al centre de control han dinamitat la represa del servei a primera hora. Si la previsió inicial per avui era que la circulació recuperés de manera parcial, aquests problemes informàtics han fet que, a l'hora de la veritat, molts usuaris es trobessin amb tots els trens aturats. També hi ha hagut molts problemes quan els combois han pogut tornar a circular. I els usuaris també s'han queixat del desgavell amb la informació que els arribava per part de Renfe. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona, ja hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Joan García. Joan, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia.
Primer, com s'ha viscut tota aquesta situació al llarg del matí?
De 7:45, aquesta hora i mitja, ha sigut un despropòsit. Hem canviat d'escenari, ara hi ha trens, ara no n'hi ha, fins a 5 vegades, tal com heu explicat. Quan s'ha estabilitzat el servei, han començat a passar trens sense cap regularitat, això sí, amb retards considerables, i els usuaris escèptics un dia més buscaven la manera més segura per arribar al seu destí.
Sí, el que faré serà agafar catalans quan arribi a plaça Catalunya, però bueno, penso que funcionarà, més que qualsevol que funciona a plaça Catalunya, després catalans, em refio més dels ferrocarrils de la Generalitat.
Altres, a falta d'un servei garantit, buscaven fins i tot protecció espiritual.
No perdé la esperança porque estaba orándole mucho a Dios que hoy ya se pudiera restablecer el servicio. Uno en el trabajo no puede decir no vengo, tiene que buscar opciones de cómo llegar.
Bé, doncs tot ajuda és benvinguda. En tot cas, això és el que passava durant el matí. Ara mateix, quan passen 10 minuts de les dues, quina situació hi ha a Sants, Joan?
Hi ha una represa progressiva del servei, van passant trens per totes les línies, però alguns van amb retard. Els retards són més grans en els que venen de més lluny, sobretot els regionals, però, és clar, per l'experiència que portem, tot és susceptible de canviar en qualsevol moment. I ara, aquesta última mitja hora, ens acaben d'informar que s'ha tallat la R11, que és la línia de Girona, entre Caldes de Malavella i Girona, pel que sembla per un possible descalçament. Tècnics de DIF han anat cap allà per analitzar-ho. Els trens continuen passant fora d'horari i a l'AVE hi ha retards d'entre una i dues hores per limitacions de velocitat.
Doncs aquest és el caos que ens retrata el Joan Garcia des de l'estació de Sants a Barcelona, però això també ha tingut repercussions a pràcticament tot el país. Per exemple, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, per on passa l'R2, hi ha hagut retards durant tot el matí i fa poca estona el servei s'ha hagut d'interrompre per un incendi a prop de les vies. Sant Vicenç, Manel Sastre.
Sí, hola, bon dia. Aquest petit incendi que s'ha produït a Cubelles ja s'ha apagat. Tornen a circular des de fa una estona tots els trens. Aquesta ha estat la tercera interrupció aquest matí a Rodalia Sud. Els usuaris de primera hora del matí que donaven l'enèsima oportunitat a Rodalies s'han hagut de buscar la vida després de continuar, després de confirmar que el servei seguia sense ser fiable.
Ahir a les 9 de la nit van decidir que sí, encara que sabíem que... no.
Sí, tenia esperança. Els meus amics m'han dit que estaven al tren parats, a Prat del Llobregat, però he vingut igualment, per si hi havia tren. Me'n vaig cap a casa, m'he anat a buscar amb uns pares.
Durant tot el matí s'han viscut moments surrealistes, de canvis d'andana i de trens, i també de moments que la gent feien pujar i baixar dels diferents combois, sobretot els regionals, alguns dels quals, com la Maria o l'Anna, han acabat tirant la tovallola.
Sí, però ja m'he rendit. Bueno, que jo havia de sortir perquè tenia un examen a les 8 i he sortit de Tarragona a les 5:56. Primer de tot m'han fet agafar el tren per mitja hora per suspendre'l. Després he estat un rato parada... Han dit que tornava a funcionar, he pujat al tren i han tornat a dir que no funcionava.
Y hoy he decidido abandonar el tren porque ya nos han avisado de que no sabemos cuánto tiempo va a estar parado.
Els trens arriben i surten, però no se sap l'hora en què ho fan. L'únic que va a l'hora aquí són els autobusos alternatius de les línies R13 i també, sobretot, de la R4, que en aquest cas surten cada mitja hora i que canalitzen la majoria d'usuaris d'aquesta línia de l'interior perquè la gent ja no se'n refia dels trens.
Això a Sant Vicenç de Calders. A l'R1, una de les línies que té més problemes, el tram de línia entre Maçanet-Massanes i Arenys de Mar funciona amb un servei alternatiu per carretera. Durant tot el matí, tècnics de DIF han revisat les vies per comprovar a l'estat. Anem a Canet de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Entre Barcelona, l'Hospitalet i Arenys de Mar es pot anar en tren, però d'Arenys cap al nord el viatge es fa per carretera. El cobreixen vehicles de Moventis habilitats per Renfe que pugen fins a Blanes i Massanet i que s'aturen a tots els municipis per on passen. Durant aquest matí, operaris de DIF han estat recorrent a peu les vies entre Arenys de Mar i Canet per comprovar-ne l'estat. S'ha detectat alguna incidència que ha fet que el trajecte Arenys-Blanes, que inicialment ahir es va dir que s'havia de reobrir aquest matí, finalment no hagi funcionat. Els operaris han penjat el tram, revisat senyals, reducció de velocitat a 30 i un primer tren hem vist que, sense passatgers, ha fet un viatge de prova. Els usuaris han viscut incrèduls al ball d'aquest matí de trens ara sí, trens ara no, volien arribar a la feina, però també estan molt preocupats per com podran tornar a casa.
A veure quina solució es dona, a veure que, si s'hi puc anar, si és segur que hi vagi per poder tornar.
Hoy te levantas a las 7:10 de la mañana para llegar a tu trabajo, decime cómo vuelvo. No, es una locura.
El problema de siempre, fallos tècnics, hasta no d'ordre, pues mira.
Jo ja ho veig fa molts anys, que si no arreglen coses, no anirà bé.
Això costarà molt de tornar a funcionar tot normal.
I un cop més confirmar que la paciència dels usuaris de Renfe és infinita. En el moment més caòtic del matí, la persona que tenia els usuaris en una de les estacions del Maresme, impotent davant la situació, ha acabat dient, és que jo aquí sóc només un treballador, i els mateixos viatgers l'han hagut de consolar.
Molts viatgers avui també han optat per agafar els autobusos alternatius a Rodalies. A primera hora del matí hi ha hagut cues per pujar-hi, en alguns casos, com ara els busos de l'R3. No han arribat a Puigcerdà, sinó que s'han quedat a Ribes de Freser. Per tant, problemes a tot arreu, a la línia de Rodalies, però no només a Rodalies. La circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid també acumula més retards per un trencament en la via a l'altura de l'Espluga de Francolí. L'avaria la va detectar un maquinista de Renfe i Adif ha limitat a 80 km per hora la velocitat en un tram, el que va de l'Espluga a Alcover. A la zona afectada s'hi ha desplaçat el nostre company Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Òscar, molt bon dia. Sí, des d'un primer moment en què es va notificar aquesta incidència per part d'un maquinista operaris d'Adif, de la gestora de les infraestructures, i estan treballant. Durant aquesta matinada el que s'ha fet és tasques de reparació i també s'ha posat una peça a tot el que és on hi havia aquest trencament. Com deies, aquest tram afectat està entre l'autopista P2, també la Nacional 400, la Nacional 240, volíem dir. Això està a tocar del municipi de l'Espluga de Francolí i entre dues rectes força pronunciades d'aquesta línia d'alta velocitat. Fa una estona, de fet, ha passat per aquí un comboi d'alta velocitat, en aquest cas de l'empresa Irio, i el que ha fet és el que està obligat a fer, és a dir, reduir la velocitat fins a aquests 80 km per hora a la meitat del que ja estava vigent. Tot plegat ha afectat passatgers de qualsevol comboi de la línia entre Barcelona i la capital espanyola i Madrid, i se suma a les incidències i a les reduccions temporals de velocitat d'altres trams. Entre els passatgers destaca sobretot la frustració.
Pues estamos como todo el mundo, resignados. ni siquiera indignados, pero aguantando.
I tot plegat en què es tradueix, doncs, en uns retards que s'apropen ja a les dues hores a tots els combois de la línia d'alta velocitat.
Doncs com és de preveure, tot aquest embolic ha generat també polèmica política. Avui el president Salvador Illa ha tancat files amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que els socis i l'oposició hagin reclamat la seva dimissió. Illa continua ingressat a l'hospital i el conseller Albert Dalmau, que exerceix les funcions de president, ha demanat comparèixer demà passat al Parlament. Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, aquest matí fons de l'executiu han volgut deixar clar que la destitució de Sílvia Paneque no està sobre la taula del govern. Des de l'Hospital Vall d'Hebron, Salvador Illa ha ordenat centrar tots els esforços a recuperar el servei de Rodalies i descarta ara per ara fer canvis a l'executiu. Davant la pressió de socis i oposició, el PSC també ha tancat files amb la seva consellera. Ferran Pedret és el cap de files dels socialistes al Parlament en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
A mi em consta que la consellera de Territori té el ple suport del president. Es valora la tasca que està fent al capdavant de la crisi i, si em permet el comentari, a mi em sembla que assumir responsabilitats en un moment de crisi és seguir el timó fins que es restableixi la normalitat.
I fa només uns minuts, la portaveu dels socialistes del partit, Lluïsa Moret, ha demanat aparcar el debat mentre no es resolgui el caos ferroviari.
La consellera Paneque és consellera en aquests moments i, evidentment, doncs, el que fem és donar el suport a la seva tasca i a la seva responsabilitat institucional i política.
El cert és que ara com ara ella tampoc podria destituir Sílvia Paneque. Mentre estigui de baixa hospitalària, les funcions de president les exerceix el conseller Albert Dalmau i una de les limitacions que té és precisament destituir membres del govern. Dalmau, per cert, està a l'espera que el Parlament li digui a quina hora pot comparèixer demà passat dimecres durant el ple pel caos a Rodalies.
I l'oposició al Parlament, inclosos els partits que són socis d'investidura de Salvador Illa, coincideixen a exigir responsabilitats polítiques per la crisi de Rodalia tant a Catalunya com a Madrid, Jordi Corbalán.
Doncs després que Carles Puigdemont demanés dissabte des de Perpinyà la destitució de la consellera Paneque, avui el portaveu de Junts, Josep Rius, apunta al president Illa.
És inaudit tant que la consellera Paneque continuï formant part d'aquest govern com que el president Illa no la cessi. I si Illa no la vol cessar, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi.
Esquerra manté també que la consellera de Territori ha de plegar, com ahir demanava Oriol Junqueras, però el portaveu dels republicans, Isaac Albert, no troba encertat anar més enllà com fa Junts.
Posar el president Illa en aquests moments al centre de la diana ens sembla inapropiat, bàsicament perquè està de baixa mèdica prescrita.
L'altre soci d'investidura, els comuns, admeten que el govern de l'Estat, del qual formen part, ha d'executar més de pressa les inversions pressupostades al matí de Catalunya. Ràdio Jèssica Albiach ha apostat, però, per prioritzar les solucions abans de demanar cessaments.
Que passi aquest caos que arrosseguem aquests dies i una vegada se donen totes les explicacions, demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda.
I el Partit Popular a Catalunya es treu de sobre la culpa de la situació actual de Rodalies, tot i les xifres d'inversió quan governaven a l'Estat.
I a les veus crítiques contra la gestió de Renfe i de DIF també s'hi ha sumat avui la de l'alcalde de Barcelona. Jaume Collboni ha qualificat la situació d'inadmissible i ha reclamat que s'esbrinin les causes que han provocat tot aquest caos.
És evident que hi ha coses estructurals que no han funcionat i no estan funcionant al servei de Rodalies, bé sigui per ADIF o bé sigui per Renfe, i per això el que demanem als governs és que efectivament es vagi al fons de la qüestió. No és tolerable i és inadmissible.
D'altra banda, el president espanyol Pedro Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats l'11 de febrer, d'aquí a 3 setmanes, per donar explicacions pel caos de Rodalies i l'accident mortal d'Adamuz. Els socialistes tanquen files amb el ministre de Transports i defensen la seva gestió, mentre el Partit Popular li exigeix que dimiteixi avui mateix. Però les notícies no s'aturen. Ara mateix passen 20 minuts de les dues i informació. R15, R14 i R16 tenen la circulació interrompuda entre Reus i Tarragona. Incidència a la infraestructura de Reus. S'allarga el servei alternatiu establert fins a Reus, que ara arribarà també fins a Tarragona, efectuant totes les parades intermèdies. Per tant, no hi ha servei a les línies R14, R15 i R16 fins a Tarragona. Fins ara arribem fins a Reus, ara tampoc entre Reus i Tarragona. Hi ha una incidència a la infraestructura de Reus. Per tant, el servei alternatiu arriba ara fins a Tarragona, no pas fins a Reus, com passava fins ara. Us anirem informant de totes les novetats. I més reaccions. Els sindicats demanen al govern que doni instruccions clares per evitar que els treballadors paguin la crisi de Rodalies. La patronal, per la seva banda, diu que l'executiu no en té la culpa, però sí que n'és el responsable. Els consellers de la presidència i el d'empresa s'han reunit aquest matí amb els agents socials per informar-los de la situació. Palau de la Generalitat, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Ells han demanat al govern responsabilitat i que assumeixin la coordinació de la crisi. Antoni Cañete és el president de Pimec.
Jo parlo del govern com a responsabilitat en el sentit de dir que ha de demanar la responsabilitat a aquelles entitats o institucions que d'alguna forma les tinguin. I per una altra banda, que es pugui portar la coordinació perquè no n'hi hagin situacions com les que hem viscut aquest cap de setmana, que n'hi ha hagut per part de DIF una actuació totalment diferent a la que hi ha hagut per part de Renfe.
Al llarg del dia, governs, sindicats i patronal preveuen publicar unes recomanacions conjuntes que concretin què han de fer els treballadors. Des de Pimec ha dit que seran flexibles, com ja ho van ser amb el Covid. Els sindicats demanen que no ho paguin els treballadors. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya.
Nosaltres el que volem és que, com sempre, aquesta situació de crisi, perquè no és una situació de crisi d'emergència, no la tornin a pagar les persones treballadores. En el seu temps, en el seu trasllat i amb recursos que moltes vegades les persones han de buscar-se medis alternatius perquè no en troben i ho han de posar de la seva butxaca.
Segons els assistents a la reunió, el govern ja els ha comunicat que aquesta serà una setmana difícil i que ara mateix no hi ha prevista una data per la plena recuperació del servei de Rodalies.
I enmig de tota aquesta crisi de mobilitat, que també ha complicat molt el trànsit a la xarxa viària, els transportistes diuen que les empreses estan fent un sobreesforç per garantir la cadena de subministraments. Representants del sector s'han reunit amb Trànsit i els han demanat preferència per circular per l'únic carril obert a l'AP7 en sentit sud. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El director de la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que les empreses, la majoria petites i mitjanes empreses familiars, treballen més hores i tenen més costos derivats dels desviaments i els temps de retenció a les carreteres.
Tothom ha fet, encara que sigui amb més treball, encara que sigui entrant més hores, encara que sigui amb més costos, tota la feina que s'havia de fer s'està fent.
Aquest matí el sector s'ha reunit amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per tractar l'increment de trànsit i el tall parcial de l'AP7 en sentit sud, derivat de les incidències al servei ferroviari. El president de la FEA, Joaquim Riudeubas, ha destacat la bona sintonia amb Trànsit i ha proposat que els camions puguin fer servir de forma preferent l'únic carril obert de l'AP7.
Els turismes són ràpids, però clar, ho col·lapsen tot ràpidament. Per tant, jo crec que si han obert un carril s'hauria de donar preferència a camions, a vehicles, matèries perilloses, frigorífics.
La FEAT recorda que fa temps que denuncia la falta d'inversió i d'execució pressupostària durant anys en una xarxa viària que asseguren que és clau a escala estatal.
I com era de preveure, davant de tota aquesta situació, molts usuaris han optat per desplaçar-se en autobús o en vehicle particular, i això ha provocat una enorme congestió a les entrades de Barcelona i també a la sortida sud de l'AP7, que amb un sol carril, com dèiem, no ha pogut assumir tot l'increment de mobilitat, Miquel Jarque.
De fet, Trànsit admet que l'AP7 no el pot absorbir, aquesta circulació, valora de moment l'increment en un 2%, ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, al matí de Catalunya Ràdio.
Les carreteres estan preparades per suportar unes intensitats de trànsit elevades. Les carreteres el que no poden és donar sortida a tot el trànsit que es desplaça amb transport públic en unes hores determinades. Les de tres carrils tenen una capacitat de 5.200 vehicles hora.
Aquesta autopista ha arribat a tenir 10 quilòmetres de cues, per això que Trànsit recomana com a alternativa l'autopista C32. L'autopista del Maresme també ha registrat una intensitat de trànsit excepcional i la Ronda de Dalt de Barcelona, amb 3 accidents, ha baixat barreres per regular-hi l'accés i evitar el col·lapse total.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Anirem a publicitat. Abans, però, us anunciem que està prevista una compareixença a 2:45 de la tarda al Departament de Territori dels presidents de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, i d'Adif, Luis Pedro Marco. Per tant, compareixença dels dos presidents de Renfe i d'Adif que podrem sentir aquí en directe al Catalunya Migdia. Però fem una pausa i de seguida continuem.
Catalunya Migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac cristal·lino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matricula't ja a ilerna.es.
Als anys 30, Boris Skocirev va ser rei d'Andorra durant 9 dies.
Aquest home era un farsant.
Però Boris I també era espia, estafador, seductor i visionari.
Quan exposa quin és el seu programa, no?, per l'Andorra del futur, en certa forma anticipa, no?
Nits sense ficció. Boris Skocirev, l'estafador que va ser rei. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Posa a treballar aquí.
Pam, pam, pam,
els protagonistes
pam
de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Estem pendents d'aquesta compareixença dels presidents de Renfe i d'Adif que s'ha de produir en els pròxims minuts al Departament de Territori i que us explicarem i sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Mentrestant, a tot aquest desgavell de Rodalies s'hi ha sumat avui la neu al Pirineu i les ventades que han afectat les comarques de Tarragona amb ratxes de més de 100 km per hora a l'Hospitalet de l'Infant o al Perelló. Protecció Civil acaba de desactivar l'alerta per vent, però els bombers de la Generalitat han rebut des d'ahir al vespre 400 avisos, 300 dels quals a la demarcació de Tarragona i una 50a a l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Ripollès, a Sant Joan de les Abadesses i a Ogassa no tenen servei de telefonia ni fibra de Movistar des de dissabte. Pel que fa a la neu, el port de la Bonaigua es manté tancat des de dissabte a la nit per perill de llaus i se n'han provocat de forma controlada. La neu ha deixat sense classes Puigcerdà i sense transport escolar la resta de la Cerdanya i també la Vall de Ribes al Ripollès. Girona, Laia Claret.
Per la neu acumulada a les carreteres, avui s'han suspès les classes i les activitats escolars a Puigcerdà per garantir la seguretat, segons l'Ajuntament. A la Cerdanya han suspès el transport escolar a tota la comarca, una mesura que també s'ha pres a la Vall de Ribes, al Ripollès. I no marxem d'aquí, del Ripollès, perquè dissabte al matí es van quedar sense servei de telefonia i de fibra de Movistar a Ogassa i a Sant Joan de les Abadesses. L'alcalde especifica que és una incidència als cables que no són soterrats. Ramon Roquer no s'explica com pot ser que no es pugui resoldre abans.
Aquest tall s'ha de poder reparar en unes hores. És incomprensible estar dos dies o tres dies per resoldre un tall de fibra. No es pot entendre. Per tant, alguna cosa ha de revisar l'operadora perquè aquestes coses deixin de passar.
A banda de particulars, el tall de telèfon i fibra perjudica també persones grans que fan servir el servei de teleassistència i també comerços.
Més coses. La Comissió Europea ha obert una investigació contra la plataforma X per haver deixat que s'editessin fotografies de persones reals per presentar-les despullades, aprofitant el seu servei d'intel·ligència artificial conegut com a Grok. Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Arran de l'escàndol, la xarxa X ha bloquejat aquesta funció, però això no li ha servit per esquivar una investigació europea. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió Europea creu que la plataforma del multimilionari Elon Musk ha vulnerat la llei comunitària de serveis digitals perquè no ha calculat prou bé els riscos que implicava llançar al mercat una eina com Grok. Brussel·les creu que ha fomentat la violència de gènere al món digital, ja que les principals damnificades han estat dones. Publicaven fotos seves, vestides amb roba, a la xarxa X, però després un altre usuari les editava amb la intel·ligència artificial de Grok per despullar-les. Ho ha explicat el portaveu de la comissió, Thomas Reigner.
We have seen non-consensual deepfakes.
Hem vist deepfakes no consentits de dones i imatges d'abusos sexuals infantils. A Europa, cap companyia guanyarà diners vulnerant els nostres drets fonamentals.
Si després de la investigació Brussel·les considera que l'empresa és culpable, podria imposar una multa milionària a X.
El govern espanyol anuncia que crearà prop d'un centenar de places noves de jutges aquest any a Catalunya, 73 de les quals seran per tribunals d'instància, el que abans eren els jutjats, i a l'Audiència de Barcelona també es farà una secció nova en l'àmbit civil. Amb aquesta ampliació, la plantilla a Catalunya creixerà més d'un 10%. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, afirma que amb aquest anunci comença el camí per descol·lapsar, diu la justícia. Departament de Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Els darrers 10 anys el Ministeri ha creat 65 places de jutges. Ens hem de remuntar al 2005, que és quan se'n van crear més. Aquell any hi van ser 25. Això passa ara perquè amb la nova llei d'eficiència judicial no cal fer tot un jutjat i la creació per separat de places de jutges té un cost per al Ministeri 5 vegades més baix. És per això que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, posa en valor l'anunci d'avui i augura que és el principi perquè aquest servei públic es comenci a descongestionar.
Ara sé que hem començat, sé que hem començat aterrant, sé que això tindrà virtualitat aquest any, sé que els últims 10 anys això no ha passat i sé que això ho anhelàvem tots.
Espadaler no parla de terminis, però a ningú se li escapa que caldrà habilitar espais i contractar més treballadors. Ara mateix el Departament de Justícia no pot quantificar quants diners suposarà això ni quant personal necessitarà perquè l'anunci l'ha fet aquest matí el Ministeri.
En la informació internacional, els Estats Units, Donald Trump diu que la seva administració ho està revisant tot sobre la mort a trets d'un home de 37 anys aquest cap de setmana a Minneapolis. La indignació, les manifestacions i la petició que s'investigui els agents d'immigració que el van matar no han deixat de créixer. Fins i tot s'hi han sumat les veus de dos expresidents. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Entre les veus de pes que han fet una crida a obrir els ulls als nord-americans hi ha les dels expresidents Bill Clinton i Barack Obama. Aquest últim ha advertit que, independentment de la tendència política, tothom s'ha d'adonar que l'atac als valors fonamentals dels Estats Units va en augment. La indignació s'ha estès també entre els professionals de l'àmbit policial, tal com demostra la multiplicació dels caps de policia que senten vergonya per l'actuació dels ICE i dels Border Patrol, dirigits per Greg Bovino, el policia amb un aspecte àmpliament comparable amb el d'un agent de la Gestapo. Les seves paraules, després de la mort de l'infermer Alex Preti, de 37 anys, la qual sembla una execució, desprenen cinisme.
La nostra missió immigració 8 es manté intacta aquí a Minneapolis, malgrat la tragèdia d'ahir, que s'hauria pogut evitar.
I més enllà de Minneapolis, a l'altra punta del país, a Texas, també s'hi han vist protestes, concretament a les immediacions del centre de detenció on entre milers de persones hi ha el nen de 5 anys detingut la setmana passada a Minneapolis juntament amb el seu pare, d'origen equatorià. La seva imatge és una altra sacsejada a la consciència de la societat nord-americana. L'últim homicidi perpetrat pels agents d'immigració i de fronteres als Estats Units ha deixat l'administració de Donald Trump en una posició incòmoda. L'estratègia de mentir sistemàticament davant l'evidència podria estar deixant de funcionar.
Passant gairebé 5 minuts de 2:45, tornem a Catalunya. Recordem que estem pendents d'una compareixença que s'ha de produir en els pocs 6 minuts al Departament de Territori dels presidents de Renfe i d'Adif. Álvaro Fernández Heredia, de Renfe, i Luis Pedro Marco, d'Adif. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia, tan bon punt comenci. Ara mateix encara no estan preparats aquests dos presidents per tal de fer la seva compareixença, que emetrà preguntes, segons que ens indiquen. Per tant, sentirem aquesta compareixença. Mentrestant, expliquem més coses. Per exemple, el codi Infart, que assegura una resposta sanitària ràpida quan hi ha un atac de cor, ha evitat prop de 2.600 morts durant els 7 primers anys de la seva aplicació. És el que assegura un estudi d'investigadors de l'Hospital del Mar, que ha analitzat dades de 100.000 persones que van tenir un infart entre el 2008 i el 2019 a casa nostra, Purificació Barcelona.
La investigació demostra que en aquest període les morts per infart abans d'arribar a l'hospital es van reduir un 20% i la mortalitat 28 dies després de tenir l'infart va passar d'un 27% a un 19%. Una reducció que s'explica sobretot pels protocols d'atenció que inclou el codi abans que els malalts arribin a l'hospital. És el que ha explicat aquesta emissora Elena Tizón Marcos, una de les responsables de la recerca.
Ha disminuït la mortalitat per infart a Catalunya, fonamentalment en tot el que és l'etapa prehospitalària. Almenys s'han salvat a unes 2.600 vides a Catalunya.
La investigació també aporta dades del perfil dels afectats. Són més joves i amb més mal estat de salut general.
Ha anat disminuint una miqueta l'edat i ha anat incrementant-se en els factors de risc cardiovascular. Pacients una mica més joves i que fumen més, que tenen un perfil de colesterol pitjor, que tenen més hipertensió.
Davant els resultats, els responsables de la investigació recomanen mantenir i reforçar el codi infart, sensibilitzar encara més la població sobre la necessitat de prevenir les malalties cardiovasculars i també intensificar l'atenció postinfart per reduir-ne les seqüeles.
Estem pendents d'aquesta compareixença dels presidents de Renfe i de DIF, ara però passant gairebé 7 minuts de 2:45, la cultura. El sector audiovisual a Catalunya ha crescut un 6% l'últim any i ja arriba als 45.000 treballadors i 9.000 milions d'euros en volum de negoci. Així ho indica el nou informe sobre el sector que el Departament d'Empresa ha presentat una setmana abans que comenci la Fira IC a Barcelona. És el saló líder a nivell mundial sobre la tecnologia audiovisual. Òscar Callau.
Segons l'estudi, el sector audiovisual a Catalunya elaborat per l'agència Acció, les 4.457 empreses són un 7% més que l'any abans i mouen 9.120 milions d'euros, un augment del 6%. La indústria dels videojocs és un dels subsectors determinants en aquest creixement. Ho explica Imma Rodríguez, de l'agència Acció.
Aquest any l'hem vist molt vinculat a la part de videojocs, que el nombre d'empreses ens ha crescut un 48,5%, però també a tots els serveis vinculats amb la producció audiovisual.
El creixement d'aquest sector industrial i tecnològic té de retruc conseqüències directes en el món de la creativitat i la cultura, segons el director de l'Institut Català de les Indústries Culturals, Edgar García.
Que hi hagi seleccions de pel·lícules en festivals de Tibosà, que anem als Premis Europeus de Cinema, que per segon any consecutiu una pel·lícula catalana opti els Oscars.
Amb un pes equivalent al 3% del PIB a Catalunya, el sector audiovisual té una importància estratègica per al país, que es mostrarà amb una gran presència a la fira Integrated Systems Europe, que comença el 3 de febrer al recinte firal de Gran Via.
I si ens fixem en les televisions, l'univers Marvel i els Bridgerton són els protagonistes de les plataformes de streaming aquesta setmana. You got this, man. Disney estrena aquesta sèrie que sentim de fons, Wonder Man, i Netflix presenta els primers capítols de la quarta temporada dels Bridgerton, Marc Garriga.
Wonder Man ha de ser el retorn al millor univers Marvel, després d'uns anys de travessia pel desert. La protagonitza un superheroi discret que ha d'amagar els seus poders per triomfar com a actor. És una sèrie curiosa, plena d'ironia i autocrítica vers l'univers Marvel i molt cinèfila. Arriba dimecres a Disney+. A més, aquesta setmana hi ha dues novetats destacades més a Filmin, la minissèrie Putain, un drama familiar belga, i a Prime Video, Vaca, una sèrie sueca sobre una fictícia epidèmia d'insomni. Pel que fa als Bridgerton, tornen amb la Venta Fox com a inspiració. El fill més rebel i bohemi de la família, en Benedict, s'enamora en una festa de disfresses d'una noia misteriosa i anònima que desapareix, però deixa enrere un guant. Això li servirà per buscar-la. També torna el fantàstic thriller policial Trigger Point, Fora de Control, a Movistar Plus, i la divertida Teràpia sin filtro amb Harrison Ford a Apple TV Plus.
I acabarem amb un llibre. Paul Wask parla sobre l'absència, els vincles familiars i el sentit de l'escriptura en la seva tercera novel·la, Relíquia, que trobareu a les llibreries demà passat. A partir del suïcidi del seu pare, l'autor de Napalm al cor ofereix una història tan dolorosa com plena de llum, Montse Camps.
Escrita durant 3 anys, Relíquia rememora el pare i el seu suïcidi fa 10 anys amb un intent d'intentar comprendre.
No era una escriptura que busqués regeneració emocional, no? O la teràpia o l'elaboració d'un dol, no? Perquè arribava molts anys després, sinó que jo crec que buscava més aviat la comprensió, no? O el fet de poder crear un arc narratiu d'una cosa que s'havia viscut sense relat, no? Que era la mort, doncs, d'una persona estimada.
I en aquest intent la literatura és clau per omplir buits.
Jo volia escriure aquest llibre també des d'aquesta perspectiva, no? Des de la idea que la literatura potser pot arribar a anunciar coses sobre el suïcidi que no pot anunciar el discurs mèdic o social, que té a veure amb una pregunta sobre la melancolia, sobre la solitud, sobre el desajustament amb l'existència, sobre com pesa el passat.
Un relat íntim que va trenant en biografies d'altres escriptors com Sylvia Plath, John Berryman o Lucía Berlín, que d'alguna manera o altra han tingut relació amb el suïcidi i que la converteixen en una narració coral que diu el transcendeix. Un llibre que publica Anagrama.
Doncs falten 20 minuts per arribar a les 3 i us dèiem que estàvem pendents d'una compareixença al Departament de Territori dels presidents de Renfe i d'Adif, que ara mateix ja són davant del faristol, són a punt per prendre la paraula.
...accidente de Córdoba y posteriormente del trágico accidente aquí en Cataluña, trasladar en nombre de Renfe nuestras condolencias por las víctimas y transmitir que su dolor es nuestro dolor, dado que estos accidentes han golpeado también de manera importante a Renfe. Y también, por supuesto, en el caso del accidente que tuvo lugar en Rodalíes, que conllevó el fallecimiento de Fernando, uno de nuestros maquinistas y nuestros trabajadores.
Es Álvaro Fernández Cereto, presidente de Renfe.
Como saben ustedes, a partir de ese accidente estamos, como siempre lo hemos estado, comprometidos con la absoluta seguridad. En estos últimos días han venido tomando acciones extraordinarias para garantizarlo en todo punto y manera. Es por ello que entre el 23 y el 25 de enero se ha suspendido el servicio para implementar de manera coordinada con la Generalitat de Cataluña, como coordinadora, como titular del servicio, por parte de Adif, y me acompaña aquí su presidente, y por parte de Renfe, un acuerdo para revisar de manera detenida, de manera constante, todos aquellos puntos críticos que nos pudieran garantizar en todo momento que si se volvía a dar la circulación, se haría en condiciones de seguridad para los trabajadores y en condiciones de seguridad para todos los viajeros y viajeras. Hemos desarrollado de manera conjunta una metodología que tras los estudios en detalle por parte de Adif, inspeccionando cada uno de los tramos que tienen, que están catalogados con algún tipo de riesgo y que debido a los episodios de lluvias ese nivel de riesgo ha podido cambiar, constatar si ha cambiado ese nivel de riesgo, constatar si son necesarias actuaciones adicionales como las que se están llevando a cabo y finalmente una comprobación por parte de nuestro Departamento de Seguridad en la Circulación que certifica la seguridad en esos tramos para el tráfico de los trenes de cercanías de Rodalíes por parte de nuestros maquinistas. En todo momento, trasladaros que la máxima que tenemos, como digo, es siempre garantizar la seguridad. Conforme a eso, hemos diseñado un nuevo esquema de explotación con los tramos que todavía están siendo auscultados y revisados por parte de Adif para prestar servicio en el resto del conjunto de la red que ya tiene esas garantías de seguridad. Esto ha sido un trabajo complicado, difícil y exigente. Lo ha sido para la Generalitat de Cataluña, lo ha sido para Adif y lo ha sido también para Renfe. Además, en ese despliegue, debido a aquellos tramos que siguen todavía siendo inspeccionados por parte de Adif, hemos introducido, como bien saben ustedes, medidas adicionales con planes alternativos de transporte en los que se han empleado más de 145 autobuses. Tenemos autobuses también dispuestos por si hay nuevas incidencias por DER, siempre responderá a las mismas, y un despliegue, como yo creo que nunca ha visto Rodalíes, para contribuir a la mejor información con informadores desplegados por todo el territorio, por todas las estaciones y tramos que ascienden a 650 informadores que ha dispuesto Rodalíes, informadores también que ha dispuesto la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y también Adif. Por nuestra parte también hemos realizado refuerzos operativos, ha venido el director de área de negocio de servicio público, todo el equipo técnico, estamos también trasladando y ya hay más de 20 personas trasladadas para reforzar el centro de gestión por parte de Rodalíes y garantizar de esta manera una operación en una explotación singular que requiere de toda nuestra atención conforme a que las cosas salgan de la mejor manera. La prioridad, sin duda, es conseguir recuperar la normalidad lo antes posible, pero siempre, siempre garantizando la seguridad de esa normalidad para todos los trabajadores y para todos los usuarios y usuarias. Le voy a dar la palabra al presidente de Adif para que pueda explicar el incidente que ha sucedido esta mañana y, posteriormente, tanto yo como el director de Rodalíes, Josep Enric, pues quedamos a su disposición para las preguntas.
Buenas tardes. También permitirme a mí presentar mis condolencias sobre tanto los accidentes que tuvimos en Adamuz como el que tuvimos el pasado día, en el cual pues un compañero maquinista pues resultó fallecido. Y por hoy también mostrar mi deseo para una pronta recuperación de los heridos que sufrieron este incidente también. Vengo a dar aquí a dar cuenta de la incidencia que hemos tenido a primera hora esta mañana en el servicio, una incidencia que viene a demostrar que ante cualquier fallo de seguridad el sistema se bloquea y se autoprotege. Eso es lo que nos ha pasado. Desde primera hora de la mañana hemos tenido algún funcionamiento anómalo de lo que nosotros llamamos el control de tráfico centralizado, que es el sistema CORE que realmente controla realmente todo el tráfico que tenemos ferroviario. Y que además en algunas interacciones también, como no podía ser de otra manera, con el sistema Sistra de Renfe, que tiene su propio sistema, estaba funcionando mal. Algo pasaba. Ese sistema a las 6:20 se autobloquea por seguridad y automáticamente tenemos que coger y tomar las decisiones que son parar todos los trenes en las estaciones en las que se encontraban y retroceder los trenes que estaban en mitad del servicio a otras estaciones que estuvieran de las cuales hubieran salido. ¿Por qué? Porque realmente el sistema detectaba que no tenía un control seguro y redundante de la señalización de la operación ferroviaria. Posteriormente se produce un reseteo de dicho sistema y a las 6:55 se recupera totalmente y comienza a operar con normalidad. Ustedes dirán, bueno, no ha sido tanto tiempo. Es cierto, no es tanto tiempo operativo, pero realmente afecta de manera grave a la circulación y a toda la operativa ferroviaria. Los trenes no están en su sitio, los trenes no han salido de la malla y realmente se tarda horas en recuperar la operativa normal ferroviaria. Y por este hecho, evidentemente, también quiero pedir mis más sinceras disculpas a los usuarios y usuarias de Rodalíes por esta nueva incidencia, pero que, reitero, viene motivada única y exclusivamente por la mayor máxima que tenemos, que es la seguridad. ¿Motivos? Les voy a decir claramente. Esto es un sistema y les voy a describir claramente los hechos que tenemos y las evidencias que tenemos ahora, claro. Se lo describo de alguna manera. Esto es un sistema que está totalmente renovado en el año 2018. Es un sistema de tecnología totalmente demostrado y probado, que también es el mismo sistema y por el mismo tecnólogo que está operando en Metro Barcelona y en Ferrocarriles de la Generalitat. Es un primer sistema, no hay ningún tipo de problema, es de primer nivel. Hemos revisado todas las evidencias físicas, cableados, señales, servidores, ordenadores. No se ha encontrado absolutamente ninguna evidencia ni de hardware, ni de robo de cable, ni de ningún tipo de afección material. Y ahora realmente, sin descartar ningún hecho, estamos evidentemente revisando la relación de eventos que se hayan registrado para determinar un poco realmente cuál ha sido la causa de esa disfunción. No tenemos certeza absoluta de cuál ha sido, si lo que podemos decir que evidentemente no ha sido ningún elemento material. Por lo tanto, estamos revisándolo tanto con los tecnólogos del proveedor como con los nuestros propios, y en cuanto tengamos alguna novedad al respecto, pues le daremos buena cuenta. Pero reitero, no, esto se ha bloqueado exclusivamente porque cuando el sistema detecta que la información no es consistente, que es inestable, automáticamente todo el sistema de señalización se bloquea hasta además. No es un problema de redundancia, es un centro de control de tráfico centralizado, principal, y que está redundando en otra estación, que además ambos centros tienen un sistema de convoluciones a su vez también redundado. Es decir, no es un problema de inversión, no es un problema de innovación, no es un problema de obsolescencia de tecnología, es simplemente un problema, probablemente, que vamos a ver qué eventos están registrados, y cuando lo tengamos, pues seguiremos apuntando la segunda máxima, que la primera es seguridad y la segunda es transparencia.
És el president d'Adif donant les explicacions de què és el que ha passat aquest matí amb el sistema de control que ha fet que no es pogués operar amb normalitat. Per cert, el govern de la Generalitat, una notícia que us avancen des de Catalunya Ràdio, el govern de la Generalitat exigeix assumir responsabilitats immediates per part de Renfe i d'Adif davant del caos circulatori de Rodalies els últims dies. La Generalitat exigeix que hi hagi responsabilitats immediates per part de Renfe i d'Adif. Els seus màxims responsables estan fent aquesta compareixença davant dels mitjans. Sentim el president d'Adif.
Realmente, por donde pueden derivar, no se descarta ninguno.
Bueno, el servicio se ha normalizado en gran medida en estos momentos. Seguiremos intentando normalizarlo y la previsión es dar continuidad de servicio el resto del día. Si bien vamos a mantener gabinetes de crisis con la Generalitat de Cataluña como titular del servicio para analizar la situación, para diagnosticar también cuál es la situación y para tomar las decisiones que sean necesarias para los siguientes días e intentar anticipar para dar certidumbre a todos nuestros viajeros y viajeras respecto a qué circunstancias se van a encontrar en los próximos días.
Són els presidents de Renfe i d'Adif, que estan en el Departament de Territori.
No sé si el hecho de que hayan tenido que trasladar 20 personas al centro de control, digamos que evidencia la falta de personal que se reclamaba desde Renfe en Cataluña.
No, en absoluto. De hecho, quiero recordar que en este año hemos hecho dos hitos. Por un lado, hemos sacado la primera convocatoria con personal, con una cualificación, está creando una propia categoría para operadores de centro de gestión, y eso lo hemos hecho en Rodalíes, exclusivamente en Rodalíes respecto al resto del territorio. Y lo hemos hecho con dos intenciones. La primera, que hemos reforzado con más de 25 operadores que se han incorporado ya y que han tenido una formación, además también de nuevo diseño y extraordinaria, que hasta ahora no estaba desplegada de esta manera, con lo cual el centro de gestión de operaciones de Rodalíes ya tenía personal incrementado en un número. Lo que ha ocurrido en estos días es que todas estas cuestiones, hay una parte que no se ve detrás de la explotación ni de preparar el servicio para el día siguiente. Hay una parte en la que hay que preparar gráficos, hay que preparar mallas, hay que diseñar cuestiones que a veces se prolongan durante semanas y que hemos tenido que hacer en muy poco tiempo. Y eso ha requerido de los equipos muchísimo trabajo y muchísima presión, y hemos necesitado de traer personal de refuerzo en una situación sin duda de crisis, porque también pensamos que tenemos que cuidar a los trabajadores para que el servicio sea lo mejor posible.
Buenos días, Montse Martí de RAC1. Primero, saber si se descarta a esta hora un ciberataque desde dentro mismo de la compañía. Después, ¿hasta cuándo se puede mantener esta situación caótica en Rodalías? Para los próximos días, ¿qué es el que se hará exactamente para que Rodalías funcione un poco mejor? Y hasta aquí. Gracias.
Con respecto al ciberataque, como he contestado a su compañera, evidentemente no descartamos ninguna posibilidad. Con respecto a qué tenemos que hacer en lo que es la parte de infraestructura para recuperar la normalidad, Realmente ya estamos mucho mejor, aunque parezca lo contrario, porque ya tenemos un mecanismo, un protocolo pactado entre todos. Nos ha costado este fin de semana, después de muy duras y largas reuniones a lo largo de todo el fin de semana, mostrar un protocolo, una forma de actuación, tanto con Renfe como la Generalitat, con la parte de los maquinistas, para determinar cómo actuar en cada una de las incidencias que todos los días se nos pueden proponer, se nos pueden plantear y que pudieran en algún momento ser calificadas por el maquinista o la maquinista como de gravedad o de... Entonces, actualmente ahora nosotros estamos actuando en 26 puntos con contratos de emergencia desde este fin de semana. Tenemos destacadas 330 personas adicionales al servicio de mantenimiento ordinario, y estamos manteniendo, creo que Ángel, no sé si son 9 o 11 equipos de inspección, 12 equipos de inspección de ingenieros contrastados que están levantando, inspeccionando, planificando y proyectando en cualquier momento la solución a cualquier incidencia que se puede producir. Esta mañana hemos tenido 4 incidencias, prácticamente nuevas, adicionales a las cuales queremos empezar el desvío, y a lo largo del día de hoy estarán totalmente implementadas y recuperadas. Y además con unos documentos técnicos, con unas inspecciones finales y además consensuadas con los maquinistas, pues que podrán comprobar el antes y el después y que den su visto bueno al estado de las incidencias que nos iremos. Esa es la forma que realmente hemos pactado entre todos para intentar recuperar la normalidad cuanto antes.
Bueno, pues como decía, el objetivo es recuperar la normalidad de todo el servicio en garantías absolutas de seguridad. Respecto a las decisiones que se vayan a tomar, este es el objetivo en el que estamos trabajando, pero las decisiones, en último término, corresponden al titular del servicio, con el que estamos continuamente, la Generalitat, en reuniones, analizando, evaluando y tomando conjuntamente esas decisiones con la mejor información. Y será lo que decida el titular del servicio las decisiones que iremos tomando.
Quedem-nos amb aquesta frase del president de DIF, que acaba de dir que estem millor que abans, perquè ara tenim un protocol, ha dit, pactat amb totes les parts. Estem millor que abans. Fa 6 dies que Rodalies no funciona amb normalitat a Catalunya. Per tant, estem millor, deu ser des de l'òptica del president de DIF.
En les pròximes hores, i en este caso, què protocol hay, ¿no? Se circula en zones donde sigue habiendo este riesgo.
Vamos a ver, nosotros junto con los maquinistas hemos recorrido todas y cada una de los puntos que realmente hoy estaban puestos en servicio ferroviario, lo cual no puede, y es reconocido también por el propio colectivo de maquinistas, que evidentemente eso no significa una seguridad total, es decir, la situación puede ser variable a lo largo del día. Sin embargo, realmente ahora lo que estamos haciendo es, en el momento que nos encontramos una incidencia, automáticamente, por motivos de seguridad, se corta el servicio, bien en una vía o bien en las dos, evidentemente con un criterio de responsabilidad por parte de ambos. Automáticamente un equipo de inspección con ingenieros de ADIF evalúa la situación, propone la solución, y después de propuesta la solución y ejecutada, se vuelve a llamar otra vez a los maquinistas para que comprueben si realmente cumple con sus criterios de seguridad. Evidentemente los nuestros los tenemos claro, porque así lo hemos documentado y firmado, y a partir de ese momento recuperamos la circulación ordinaria en el punto en que nos hemos encontrado. Esa es la operativa que actualmente, evidentemente antes no la teníamos, y que ahora, para recuperar, uno, la normalidad cuanto antes posible, y dos, el sentimiento de seguridad por parte del colectivo de los maquinistas, que realmente entiendo que hayan tenido una situación muy dura, personal, anímicamente, y que considero que realmente podían tener sus dudas, realmente era de partir, son parte activa en la toma de las decisiones de reabrir una línea.
Som en directe, faltant 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda, sentint la compareixença al Departament de Territori dels presidents de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, sí, tardes, i d'ADIF, Luis Pedro Marco, sobre el desgavell al sistema de Rodalies en els últims dies i especialment avui.
Des del govern se están diciendo que les piden a Renfe i a ADIF que asuman responsabilidades ante la acumulación de incidencias que llevamos en los últimos días. No sé si ustedes pueden garantizar que mañana si haya el servicio de Rodalies y tengamos trenes en las vías y la gente pueda volver a la normalidad, de esos 400.000 usuarios. Gracias.
Yo creo que conviene recordar que venimos de un episodio de lluvias torrenciales, que además su efecto es acumulativo en el tiempo y que también hay unas previsiones que no son halagüeñas en los días futuros. Y eso es algo que seguramente está fuera de lo que puede ser la propia planificación ferroviaria. Por lo tanto, tenemos que estar de la mano de la Generalitat en cada momento, viendo cuál es la evolución por la parte meteorológica y viendo qué afección puede tener. Ahora mismo, en estos mismos momentos, existe también una circulación que está suprimida por alerta roja y por episodios climáticos en Galicia, y se ha tomado la misma decisión y se ha preservado siempre la seguridad. Es decir, esto es una cuestión que actuamos así siempre, y creo que tenemos que estar vigilante, porque además hay que ver ese efecto acumulativo, que sin duda está teniendo un efecto importante en todo el territorio, ya que estamos viendo también otro tipo de afecciones que no solo se circunscriben a la infraestructura ferroviaria.
Pau Masip, de Radio Estel. Con lo que comentaba la compañera, ¿eso quiere decir que les han pedido dimisiones y que ustedes se han negado, o no ha habido ese tipo de petición? Y por otra parte, Adif, quería preguntarles si, a referencia a eso que comentaba el presidente de Renfe de la meteorología, si esa es la causa ya confirmada del derrumbamiento del muro de Gelida. Gracias.
Bueno, a nosotros no nos han pedido dimisiones, pero creemos que ahora no es el momento. Creemos que es el momento de resolver la situación, y sin duda, una vez que la situación estemos concentrada en la mejor solución posible, llegará el momento de tener que asumir responsabilidades.